Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ni als bars, ni a la via pública, ni als domicilis. Quedar amb més de 10 persones no serà possible en les pròximes setmanes com a mesura per frenar els contagis de coronavirus. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest migdia la prohibició i ha assegurat que és responsabilitat de tots millorar les dades de l'evolució de la pandèmia.
Aquesta petició de baixar l'activitat, de reduir la interacció social, de complir estrictament les mesures que saben que els anem traslladant en cada moment. Hem de ser capaços d'aplanar la corba en aquestes 3 setmanes que venen. Hem de ser capaços. No som només davant d'un problema sanitari, no som només davant d'un problema econòmic gravíssim, no som davant només d'un problema social, som també davant d'un problema, com deia el conseller Bargalló, d'emergència educativa.
Les mesures seran més restrictives a Terrassa, Granollers, Les Franqueses i Canovelles, on també es limitarà l'aforament dels bars al 50%, tant a l'interior com a l'exterior, i es limitarà la presència en serveis religiosos fins al 30%.
El Taulí entra en el top 4 d'hospitals catalans gràcies a incorporar-se a les guàrdies del trasllat pediàtric amb helicòpter.
Durant 25 anys el vehicle s'ha enlairat des de la ciutat, però sense professionals de l'hospital. Des del mes de juny els pediatres del Taulí comparteixen quinzenalment les guàrdies amb els professionals de Sant Pau.
La temporada d'òpera de Sabadell comptarà amb els 3 títols habituals, si el context ho permet.
Des dels Amics de l'Òpera han dissenyat una temporada normal perquè asseguren que, si no, no tindrien marge de temps per posar-la en marxa si el context millora. Si tot va bé, doncs, es podrà veure La flauta màgica de Mozart, Tosca de Puccini i La Ida de Verdi.
I en esports, en marxa les obres de la nova Creu Alta necessàries perquè el Sabadell pugui competir a segona amb un pressupost de 500.000 euros.
Bona part d'aquests recursos, 330.000 euros, els aportarà l'Ajuntament de Sabadell, mentre que la resta aniran a càrrec del club. Ara els arlequinats estan a l'espera de saber quin serà el primer partit que podran jugar a casa amb l'estadi ja remodelat.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dilluns trobem un dia bastant tranquil a la major part del país, però amb la presència encara de núvols baixos a trams de la costa de Barcelona, també altres punts de la Catalunya central, així com a les comarques de Girona. Núvols que fins i tot fins aquest vespre podrien portar alguna precipitació en conjunt de caràcter feble i dispers, tal com ja ha passat durant aquest matí. També cal dir que està bufant un vent de component sud que bufa amb cops forts fins i tot a trams més aviat a la costa central, però també aquest vent perdrà intensitat a mesura que avanci la tarda. Pel que fa a les temperatures, també trobem ambient menys càlid que el cap de setmana, temperatures a hores d'ara que volten entre els 26 i els 30 graus en molts punts del país, i tindrem com a molt avui temperatures de fins a 32-33 graus als punts més càlids, bàsicament cap al sector del Pla de Lleida i cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana i també a la més propera, Sabadell. A aquesta hora no trobem cap incidència a les carreteres d'entrada i de sortida de la comarca ni de la ciutat. També se circula còmodament d'entrada i de sortida de Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Prohibides les trobades de més de 10 persones tant a la via pública com als domicilis. Aquesta és l'última mesura que ha presentat avui el president de la Generalitat, Quim Torra, contra l'expansió del coronavirus. Tot plegat quan Catalunya ha tornat a la situació de fa 3 setmanes arran dels nous casos i de l'augment del risc de contagi.
Tornem a tenir unes dades que ens preocupen, tornem a tenir uns creixements que ens preocupen i, per tant, ho hem de tornar a fer millor. Hem de tornar a demanar-nos a tots, començant pel propi govern, un nou esforç. En definitiva, ho hem de posar tot en aquestes 3 setmanes que venen perquè sí o sí aquest país s'ha de posar a treballar i sí o sí aquest país ha d'obrir les escoles.
A més de la nova mesura, es manté la prohibició de fumar i consumir alcohol a la via pública.
Aquestes mesures afecten el conjunt de Catalunya, però hi haurà restriccions específiques a Terrassa, Granollers, Canovelles i les Franqueses, poblacions vallesanes on l'augment de nous casos confirmats per PCR ha estat més accentuat. Concretament, s'hi aplicaran les mesures ja en marxa a Reus, la reducció de l'aforament dels bars al 50%, tant a l'interior com a l'exterior, i la dels serveis religiosos fins al 30%. La consellera de Salut, Alba Vergés, considera que seguir aquestes mesures pot fer superar la situació actual.
Si volem començar en aquest retorn, retorn massiu a la vida laboral, retorn a l'àmbit escolar el 14 de setembre en la millor situació possible, hem de ser molt conscients que ara és el moment d'actuar. Sempre hem intentat actuar amb la màxima anticipació, sabent que aquest virus, les decisions que prenem avui, tenen efectes al cap de 10-14 dies. Per tant, és molt important que aquest missatge sigui avui, en aquest dilluns, i el remarquem la setmana que ve.
Tot i que el pla pel retorn a les aules es presentarà demà, Torra ja ha avançat que reduiran ràtios a infantil i primària per sota dels 20 alumnes per aula i a secundària i batxillerat serà una ràtio menor a l'actual.
Així mateix, els majors de 12 anys hauran de portar mascareta sempre, mentre que els majors de 6 ho faran en contextos en què el risc augmenti, com en zones comunes. Des de la Generalitat també han anunciat que faran 500.000 tests PCR a les escoles entre setembre i novembre. Josep Maria Argimon és secretari de Salut Pública.
Mai s'ha fet un cribatge massiu d'aquestes característiques, mai, amb dues, pràcticament només en 2 mesos. Evidentment, parlant 2 mesos, després continuarem. I per tant, és aquesta idea que ho posarem tot, absolutament tot, però també necessitem la col·laboració de tota la ciutadania.
Tot i que a Sabadell les dades de l'evolució del coronavirus havien seguit una línia positiva en les últimes 2 setmanes, la tendència s'ha començat a torçar.
La velocitat de transmissió del coronavirus ha passat del 0,76 d'ahir al 0,83 i el risc de rebrot ha crescut des de l'1,54,41 al 161,86. Des de divendres, segons dades de l'Ajuntament, han mort 2 persones al Taulí arran de la Covid-19, que se sumen a les 2 registrades la setmana passada. A més, s'hi han diagnosticat 22 casos nous confirmats per PCR i han ingressat 11 pacients més per aquesta malaltia.
Deixem de parlar de coronavirus, però no de salut, perquè els professionals del Taulí assisteixen als trasllats pediàtrics en helicòpter d'hospital a hospital per primer cop en els 25 anys que fa que el vehicle s'enlaire des de la ciutat. Fins ara, davant d'una emergència, l'helicòpter anava a buscar el personal de l'Hospital Sant Pau de Barcelona i, posteriorment, recollia el pacient. Des de fa 2 mesos, però, els pediatres del Taulí s'han sumat a les guàrdies del servei de forma quinzenal, després de mig any més de proves mensuals.
Aquest salt endavant suposarà més càrrega de feina, però també situa el Taulí en el top 4 dels hospitals catalans. Així ho ha destacat aquesta emissora el coordinador de vols pediàtrics de l'Hospital de Sabadell, el doctor Luis Renter.
Sin lugar a dudas es un reconocimiento, porque es, yo creo que a lo largo de todos los últimos años, muchísimos años, ¿no?, el Servicio de Pediatría de Taulí ha trabajado muchísimo y posiblemente esto es otro de los tantos reconocimientos, no voy a decir que sea el único, para nada, pero sí que es un reconocimiento, yo creo, de lo que es CatSalut y lo que es la sanidad, la pediatría en Cataluña hacia nosotros, ¿no? Saber las capacidades que tenemos los pediatras que aquí trabajamos, ¿no?, y toda la gente relacionada con pediatría que trabaja también para las enfermeras.
Des del mes de desembre, quan es va iniciar el període de proves de guàrdies dels pediatres sabadellencs, han assistit 13 trasllats, un 40% dels quals de neonats.
Un 40-45% de los traslados que estamos haciendo de las unidades pediátricas son pacientes que salen de unidades neonatales, ¿vale? O sea, que ten en cuenta que además precisamente igual el neonato es claramente el paradigma de la necesidad de especialización del transporte, ¿no? Porque, igual un niño de 10 años, un médico de adultos lo puede manejar bien, ¿no? Y más según qué patología sea, pero un neonato o eres pediatra o... y con conocimientos en neonatología, o quien se va a atrever a manejar a una criaturita que a veces son criaturas de 600 gramos de peso.
Per aquesta raó, tot i que els trasllats no tenen per què acabar al Taulí, molts ho acaben fent pel gran nombre d'especialitzacions pediàtriques del centre sabadellenc. Segons Renter, només en comptades patologies molt concretes no es podien atendre. Amb tot, considera que el servei podria créixer en atesos si fos necessari.
A margen hay si es necesario, pero es cierto que nosotros somos muy conscientes, los pediatras, de que es un recurso muy importante para los adultos y eso también nos hace ser más autoexigentes, ¿no? Porque nos obliga a que los tiempos que tengamos ocupados el helicóptero queramos acortarlos y a veces eso es pues no dudar mucho, llegar, ver cómo está el paciente, estabilizarlo rápidamente y trasladarlo, ¿no? Y no estar digamos, mareando la perdiz con ese paciente, sino intentar acortar esos tiempos para ver disponibilidad, pero yo estoy convencido de que sí.
Una senyal de l'aposta per l'opció aèria, segons el doctor Sabadellenc, és l'augment del servei en els últims mesos. Concretament ha passat d'operar des de la sortida fins a la posta del sol a fer-ho de 7 del matí a 11 de la nit.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Els expresidents del Parlament, Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert, han registrat una petició d'indult per la també expresidenta de la cambra, la sabadellenca Carme Forcadell. Ho han explicat ells mateixos aquest dilluns en una roda de premsa en què han detallat que Forcadell coneix la iniciativa però que no hi ha participat.
Precisament Ernest Benach ha volgut deixar clar que cal una amnistia i que la petició la fan ells i no Forcadell.
Volem deixar clar d'entrada i en primera instància dues coses molt importants. La primera, per nosaltres la solució és l'amnistia. Que quedi clar, la solució és l'amnistia. Mentre això no passi o mentre no hi hagi les condicions perquè això sigui possible, és evident que hem d'intentar millorar al màxim les condicions en molts àmbits, en molts aspectes. I un d'ells també, evidentment, és la dels presos. I la segona cosa que també volem deixar clara, aquesta és una petició que no fa la presidenta Forcadell. La fem nosaltres tres en tant que expresidents del Parlament.
A més de reivindicar l'amnistia com a millor solució pels líders independentistes empresonats arran del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, els expresidents del Parlament creuen que Forcadell va complir amb les seves funcions, com explica Núria de Gispert.
Forcadell va ser acusada i sentenciada per un delicte que no va cometre. La senyora Forcadell va complir amb el reglament i amb les seves funcions. I el que demanem en aquest escrit és l'indult. L'indult perquè ja pugui fer la seva vida normalment, la seva vida que sempre ha fet, pacíficament i actuant en benefici de la gent i del poble de Catalunya. Per això hem presentat aquest escrit i per això, abans de que es pugui plantejar la llei d'amnistia, nosaltres hem considerat que això ho havíem de fer.
Tant ella com Rigol han subratllat que l'indult no posa ni el penediment ni cap altra acceptació dels fets pels quals se l'ha condemnat.
Més notícies del dia en format més breu. Incendi aquest migdia al Parc Central del Vallès.
El foc s'ha declarat poc després de 1:15 sota el pont de la Renfe que toca amb el parc. Dues dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han donat per extingir l'incendi mitja hora després. Ha cremat 30 metres quadrats de canyes i ha obligat a aturar el servei de rodalies de Renfe mentre duraven les tasques d'extinció.
La zona blava de Sabadell ja torna a ser de pagament després de dues setmanes de gratuïtat.
Finalitza així el període de més baixa afluència motoritzada a l'interior del municipi. Les màquines expenedores ja tornen a funcionar, un cop ja han passat les dues setmanes centrals del mes d'agost, des del dilluns 10 fins al dissabte 22, quan els dispensadors d'etiquets han estat tancats i l'aparcament en aquestes places ha estat gratuït. Un fet que ja es dona els diumenges, com va ser el cas del dia 9 i el dia 23.
L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell rebutja l'habilitació per terminis i actuacions processals dels dies 11 a 31 d'agost.
L'IC es considera desproporcionada la utilització que s'ha fet d'una considerable quantitat d'òrgans judicials, des de lletrats, jutges i funcionariat escrit, i creu que s'ha demostrat així una manca de solidaritat impròpia del valor de la justícia. Pels advocats sabadellencs, l'exercici de la seva professió demana un mínim període de descans físic i mental. Davant la manca de conciliació de la vida familiar i personal, l'entitat demana una llei de defensa de l'advocacia i crida el col·lectiu a responsabilitzar-se de les seves mancances i reivindicacions.
En cultura, la temporada dels Amics de l'Òpera de Sabadell s'està treballant com si es tractés d'un any normal, perquè si no, no hi seran a temps en cas que es pugui acabar realitzant. De fet, que es faci és el desig de la presidenta de l'associació, Mirna Lacambra.
Esperem i desitgem i confiem en que podrem fer la temporada pròxima, que l'obrirem amb la Flauta Màgica, que també és una òpera de Mozart molt popular.
La Flauta Màgica de Mozart no ve a la faràndula des de la temporada 2013-2014.
I és previst que la segueixi la Tosca de Puccini, que encara fa més temps que no s'escolta a la instal·lació del carrer de la República, concretament des del curs 2012-13. La cambra explica que els cantants tenen moltes ganes de representar les òperes, però l'associació tothom ha tingut clar durant la pandèmia que la salut és el primer de tot.
Evidentment, els cantants estan desitjosos tots de cantar, perquè, esclar, evidentment, tothom s'ha quedat parat perquè no hi ha alguna manera de fer absolutament cap espectacle enlloc tots els festivals s'han cancel·lat, totes les funcions s'han cancel·lat per tot arreu. Vull dir que ha sigut un verdader drama, això, diguem, no? Però, en fi, la salut és la salut i en realitat s'havia de cuidar, no?
Al mes de maig, i tot va com s'espera en sentit positiu, arribarà la ida de Verdi per acabar la temporada. És, dels tres previstos, el muntatge que fa més anys que no afronten els Amics de l'Òpera, concretament des del curs 2011-2012. La cambra diu que estem en un moment excepcional.
Això ha sigut una cosa completament excepcional, aquesta pandèmia. És clar, aquestes pandèmies no sorgeixen cada any, ni de més. L'última pandèmia va ser la famosa grip espanyola que se'n va dir, no? I que hi van haver molts mils de morts, molts més que no pas ara, en aquest moment. Vull dir que jo diria que el poble ens hem comportat molt bé, quedant-nos tancats a casa, i s'ha evitat que hi haguessin molts més mils de morts.
La presidenta dels Amics de l'Òpera assegura que mai s'havia trobat en una situació com aquesta en tota la seva trajectòria.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca quan passen 2 minuts d'un quart de vuit. La Comissió Europea proposa que Espanya rebi 21.300 milions d'euros del fons Sure, un dels mecanismes creats per Brussel·les per fer front als efectes de la pandèmia de coronavirus al mercat laboral.
Segons la distribució de diners publicada aquest dilluns per la Comissió Europea, Espanya seria el segon estat de la Unió en rebre més fons, seguit d'Itàlia, on es proposa destinar 27.400 milions d'euros. En total, la Comissió planteja destinar 81.400 milions a 15 estats membres que han demanat assistència.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat la petició de la FECASARM d'aplicar mesures cautelars contra el tancament de l'oci nocturn.
El jutge considera que, per molt important que sigui el sector de l'hostaleria en l'economia productiva, no pot prevaldre sobre l'interès general que representa l'administració. El TSJC ja va desestimar el 20 d'agost d'aplicar mesures cautelaríssimes contra la limitació horària i la prohibició de fumar.
La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències contra la CUP per la partida de 168.666 euros que va destinar per la campanya de l'1 d'octubre.
Segons publica l'Ara, proveïdors de la campanya pel referèndum de la CUP estan sent citats a declarar. Van començar el febrer i després del confinament s'han tornat a activar. Una quinzena de persones ja haurien declarat. La Fiscalia Anticorrupció, que ha decidit actuar d'ofici, veu en l'actuació de la CUP un possible delicte de malversació.
El jutge de Guàrdia de Barcelona ha deixat en llibertat amb càrrecs per abús sexual els dos turistes acusats de drogar amb un medicament i abusar sexualment de dues noies.
La magistrada ha dictat un ordre d'allunyament i incomunicació respecte a les dues denunciants, així com la prohibició de sortir de l'espai Schengen. La investigació continua oberta i resten pendents els resultats de diferents informes forenses.
I 5 detinguts i 40 identificats en una operació policial a locals i bars del barri de la Salut de Badalona.
Un dels detinguts està investigat per un presumpte delicte contra la salut pública, pertinença de droga, i contra 4 més s'ha tramitat un expedient d'expulsió per una possible infracció de la llei d'estrangeria.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El cost de les obres de la nova Creu Alta s'ha xifrat en gairebé 500.000 d'euros. Per fer front a les adequacions que demana la Lliga, el Sabadell i l'Ajuntament s'han repartit les inversions per tenir el temple a punt per l'inici de la temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Recordem, això sí, que el club ha sol·licitat no jugar a casa fins a la tercera jornada, precisament per donar marge a les millores. Dos terços dels costos, uns 330.000 euros, els assumirà l'Ajuntament i aniran dedicats al canvi de la gespa, de les banquetes, porteries o aspectes de seguretat. L'alcaldessa Marta Ferrés ha explicat com s'ha pogut agilitzar el procés.
La idea a nivell pràctic, no, per aquells que també coneixeu l'Ajuntament, sabeu que tenim moltes virtuts, però una de les nostres virtuts no és la rapidesa, i per tant era evident que si aquestes obres s'havien de fer des de l'Ajuntament directament, doncs no haguéssim arribat en aquest inici de temporada. Per això la idea, doncs, és que en aquest cas el club sigui el que contracti aquestes obres, que les dugui a terme, i després a través d'un conveni, doncs, l'Ajuntament el que faci és, doncs, retornar aquest import d'aquests diners, doncs, que evidentment, com us deia, estem parlant sempre d'inversions que tenen a veure amb l'estadi, per tant amb la part que és municipal, amb el que queda per la ciutat, no?
El Sabadell farà front a la resta de les despeses, que rondaran els 160.000 euros. Entre altres qüestions, caldrà readaptar-se per facilitar les retransmissions televisives. Bruno Batlle és el director general del Sabadell.
També incloure temes de televisius. La Lliga Professional, doncs, té una cobertura televisiva molt important a nivell internacional i requereix d'unes instal·lacions per posar tota la seva maquinària, servidors, etc. Tenim el tema que s'ha incorporat a la lliga del VAR, com sabeu, de la línia de gol. Tot això té unes exigències que, evidentment, tot i que el club fa poc va estar a segona divisió A, doncs han canviat una mica i ens hem d'adaptar.
El marcador, per cert, no se substituirà, ja que no era un canvi obligatori, i tant club com Ajuntament han evitat qualsevol sobrecost. Les obres de l'estadi han començat avui mateix.
Aquesta presentació està precedida per un matí ben mogut per la primera plantilla arlequinada. A primera hora els jugadors han passat pel segon test PCR, després han agafat l'autocar per marxar cap a l'estaix, cap a la Vall d'en Bas.
El viatge s'ha hagut de fer en dos autocars per protocol sanitari. Un cop arribats a la Garrotxa, els jugadors ja han realitzat la primera sessió d'entrenament. El central Grego Sierra veu aquesta concentració com una bona oportunitat d'acoplar les noves incorporacions.
Yo creo que es positivo, ¿no?, que nos vayamos todos de concentración, que también nos vayamos conociendo, integrando a los jugadores nuevos sobre todo. Y bueno, yo creo que, como dice, es un partido contra el Huesca que bueno, seguro servirá para poner en práctica lo que nos demanda el entrenador y para seguir creciendo.
Aprofitant l'estatge, el Sabadell disputarà dos amistosos, dimecres a les 6 davant l'Andorra i diumenge a 6:45 contra el Huesca. Tots dos encontres seran a les instal·lacions de Royal Albert. A més, el club arlequinat està ultimant un tercer compromís de pretemporada. També seria domicili contra l'Olot el cap de setmana del 5 de setembre.
I aquest vespre el Sabadell B posarà la primera pedra a un projecte il·lusionant a segona catalana. L'objectiu dels arlequinats, que tornen a la feina d'aquí a una estona, serà mirar més amunt i evitar una actuació com la de la passada temporada, quan sempre van flirtejar amb la zona de descens.
La direcció esportiva ha treballat perquè l'equip de Bernat Mosquera tingui més recursos i, de fet, la confecció de la plantilla ja està pràcticament tancada. Alguns jugadors encara se sotmetran a un període de proves per veure si es poden quedar. És el cas del germà de Pedro Capó, Marc Capó.
Amb una conversa esporàdica un dia, doncs, de felicitant el Jaume Milà pel fet que tres nanos d'aquí de Menorca havien signat pel Divisió d'Honor, i ja els vaig dir que portaven bona gent, que ja sabien que de Menorca venia bona gent fent la broma, i van parlant, i bueno, ja els vaig dir que jo tenia un germà també petit, i ells van comentar que al filial hi havia, els hi faltava un central, i jo vaig dir, oh, doncs el meu germà és central, té 19 anys, i em van dir, ells em van fer la broma de però no vindria, no? I jo li vaig dir, bueno, li pregunto on ve, i li vaig preguntar, i bueno, se li van obrir els ulls.
El Marc arriba procedent de l'Sporting de Maó, on ha jugat a la regional preferent de Menorca. Allà ha estat al costat del germà gran de la família, Miquel, ho explica Pedro Capó.
Central, és corpulent, fa 1,90 m, bueno, aquí a Menorca, amb el nivell, ell va pujar, el seu darrer any de juvenil puja a divisió d'honor amb el seu equip, ara serà el seu segon any d'amateur, bueno, ja ha competit aquí, encara que sigui a nivell de Menorca, doncs contra ja gent de 30-32 anys, ha compartit vestidor amb el seu germà, que té 33 i molta experiència, segur que ha après moltes coses, llavors, bueno, jo crec que pot donar el què, perquè bueno, ja porta un bagatge a sobre, i és una experiència que si ha de viure és ara sent jove, i que segur que intentarà aprofitar al màxim.
Respecte als altres equips de segona catalana, el Tibidabo Torre Romeu també comença aquest vespre, mentre que la Sabadellenca encara esperarà uns dies a fer-ho.
I acabem amb un apunt de tenis taula. Molts mesos després, el Club Natació Sabadell va poder tornar a gaudir d'aquesta disciplina a Can Llong i ho va fer amb un doble torneig. Tant l'Open Otoya Sushi de dissabte com el Petit Travel de diumenge van complir amb totes les expectatives.
A la primera jornada, Jordi Masip, jugador del Borges de Superdivisió, es va desfer a la final de l'exnedador Jordi Morales, fent valer la condició de favorit. Un Morales que ahir diumenge també va participar en el segon dels tornejos organitzats pel Natació Sabadell, l'Open Petit Travel. En aquest cas, no va poder passar de les semifinals en caure contra qui va ser el vencedor final, Manel Redondo del Figueres. Per molts palistes va ser tot just la primera oportunitat de competir des de la pandèmia, però precisament a causa del virus les places van ser limitades i es van haver d'habilitar tres espais per al correcte desenvolupament dels partits, amb totes les mesures sanitàries pertinents.
Cinc minuts per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 24 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, també amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 als butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.